Escoltes a mig matí.
I a mig matí, sintonia d'Oblidades per la història amb Isabel Jové. Molt bon dia, Isabel.
Bon dia.
Com va l'estiu?
Amb molta calor, no? Ja,
una miqueta, tothom... una miqueta, no?
Sí, ens ha caigut de a sobre, eh?
Sí, 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 ja...
Com una pedra, plas.
És el que ens toca ara, no? Aguantar.
Sí, sí, aguantar.
Aquest temps.
Sí, sí.
Molt bé, doncs, Isabel, explica'ns avui de què ens parlaràs.
Mira, doncs avui us parlaré d'una dona artista i educadora que va ser... Bueno, va treballar sobretot amb l'art abstracte. I que ella provenia de l'Iran, de Pèrsia, no? De l'antiga Pèrsia. I ella és la més propera a la nostra època de totes les que hem anat veient aquí en aquests programes i serà també l'última. Perquè, bueno, ja hem fet 29 dones,
sí,
que arbitràriament jo vaig triar de totes les que hi ha, que són moltíssimes, no? Mm-hmm. I bé, doncs aquí s'acaba, aquesta és la número 29 i s'acaba aquesta sèrie de dones, no?
El trobarem a faltar.
Bueno, moltes gràcies. I a mi també m'agrada fer-ho, però tinc tantes coses a fer que de moment doncs estaré ausenta.
Molt bé.
Molt bé, maca. Doncs comencem a explicar la vida d'aquesta pintora tan interessant.
Som-hi.
Behzad Sadr Mahalati va néixer el 29 de maig de 1924 a Arak, un poble d'Iran, com hem dit, l'antiga Pèrsia. No? Ella va néixer al si d'una àmplia família reconstituïda i va ser la primera filla de Gamar Amini i el seu pare, Mohamed Sadr Mahalati, que era clergue i que treballava al Ministeri de Justícia, on, bueno, ell també era afeccionat a la poesia, a la caligrafia i a la música. O sigui que era una família benestant i rica, culta, no?, d'alguna manera. Però, bueno, degut al treball del pare, van haver de viure a diverses ciutats abans d'instal·lar-se definitivament a Teheran, saps? Però, bueno, el que és més tremendo és que quan ella només tenia 10 anys va haver de suportar la mort prematura del seu pare, no? Llavors, clar, tot va canviar. Van haver problemes econòmics i la família doncs, va haver de començar una vida diferent de la que estava acostumada, no? Mm-hmm. Behzad va aprendre amb una dona gitana a fer treballs manuals amb seda. I això ho va fer després de que un professor d'art li tragués del cap el fet d'estudiar pintura, que és el que ella hagués volgut, dient-li que no tenia talent per fer-ho, no? O sigui, li va treure del cap que ella fes art.
Com feien abans, no?
Sí,
era la norma general, que les dones no servien per aquestes coses.
Per aquestes coses, no?
Ai,
mira... Així que, bueno, ella va decidir llavors fer els estudis de professorat. I bueno, va fer aquests estudis i fins que l'any 1943, quan ella només tenia 19 anys, ella ja va començar a treballar com a professora d'ensenyament secundari. Això ho feia per tal d'aconseguir independència econòmica i també per poder ajudar la seva família, no? O sigui, ja eren més necessitats.
Sí.
Llavors, no obstant tot això, l'any 1947, no obstant tot el que li havia dit aquest home i que ella treballava i tot això, ella doncs, va decidir tornar un altre cop a interessar-se per la pintura. No? Li agradava, ho portava a dintre i llavors, com que era suficientment gran, va decidir estudiar a la Facultat de Belles Arts de Teheran. Però no va deixar per això el treball que tenia, no?, de professora. O sigui que va combinar les dues coses. També cal dir que aquella facultat de Belles Arts també ho era d'arquitectura. també de disseny i d'altres seccions que tenia d'arts visuals, no? I això, clar, li va permetre d'entrar en contacte amb un entorn interdisciplinar i de conèixer un munt de diferents tècniques. Mm-hmm. Tot això, clar, va ser molt positiu per a ella, no?
I tant.
I mentre estudiava allà, doncs l'any 48, ella es va casar amb un cosí llunyà seu que es deia Abolhassan Sadr. O sigui, es deia el mateix cognom, però era un cosí llunyà, no? Però, bé, aquest matrimoni va durar poc perquè es van separar després de 5 anys. Bueno, mentretant ella es va graduar a la Facultat d'Art i va obtenir la més alta distinció, eh? O sigui, que ella va obtenir honors allà, quan li deia a aquell senyor que ja no servia, no? Més tard, el 1955, ella va aconseguir una beca del govern italià que li permetia entrar a l'Acadèmia di Belle Arti de Roma i després també a la de Nàpols, on es va acabar graduant l'any 58. Però abans d'això, ella va estar per allà, el 56 va obtenir el Premi de San Vito Romano i va participar a la Biennale de Venècia en el pavelló italià, on van ser presentats els treballs d'uns quants artistes iranians. També va exposar l'any 57 a 2 galeries de Roma. Una es deia Il Pincio i l'altra La Bussola. I bé, doncs tot això ella anava fent allà i estava prou bé en aquest país, no?, a Itàlia. Però, clar, els anys van passar i el 58 ja ella va haver de tornar a casa seva, no? Bueno, de fet, ella primer es va tornar a casar, eh? Aquest cop es va casar amb un compositor iranià també, que es deia Morteza Hanané, a Roma, no? Es va casar a Roma. I bé, doncs sembla que aquest va ser l'amor de la seva vida, ja que malgrat que el matrimoni va durar només 7 anys, doncs ella no el va oblidar mai, perquè quan ell va morir molt més tard, el 89, ella va escriure a les seves notes: Hanané és mort i tothom és mort. O sigui que ella encara el portava al cor, no?
Sí.
Bé, doncs ella va continuar malgrat tot i va ser el 59 quan ella, la beca es va esgotar, no el 58, no? El 58 va ser quan es va casar de nou, no? I bé, malgrat tots aquests èxits que havia tingut, clar, com que es va acabar la beca, ella va tornar, després de passar un estiu a l'estiu de 1960 a Roma, ella va tornar a Teheran. Bé, i direm també que aquell mateix any una de les seves pintures va ser seleccionada per a la coberta de la revista Aujourd'hui, la número 27, no? Això com un dato, així, eh?
Uh-huh,
a més, com vulguem dir, que la seva pintura agradava bastant, no? Molt.
Uh-huh.
També cal dir que ella, quan torna a Teheran en aquest moment, torna com a professora, també, però no com a professora de secundària, sinó associada a la Facultat de Belles Arts, on va donar classes i altres tasques directives durant 20 anys. L'any 62, ella va tornar a exposar a la Biennale de Venècia i també a la Biennale de Pintura de Teheran i a la de São Paulo, a Brasil. O sigui, que ella no estava inactiva, encara que treballava a la universitat com a professora, doncs també continuava treballant la seva obra, no? 2 anys més tard, el 64, va néixer la seva única filla, Mitra. Però no sabem per què, jo no, almenys no conec els motius. Un any més tard, el seu marit la va abandonar. i ella va haver d'encarregar-se tota sola de la petita. A lo millor és degut a que ella era una dona, com veurem ara que us diré, que va dir la seva filla, una dona molt independenta, no? I això no agradava a lo millor al seu marit.
Segurament.
Perquè, segons paraules de la filla, de Mitra, sí, Goberville, que és el nom de la seva filla avui en dia, ella parla de la seva mare com una mare tendra i que li donava tot l'amor i el temps i el suport necessaris perquè ella se sentís estimada, no? I la definia com una dona alegre i plena d'energia que li va ensenyar a veure l'esplendor a tot arreu, a totes les coses, no? I que no estava interessada ni per la religió ni per la política i que només creia en el seu art i sobretot preuava la llibertat. O sigui que degut a aquestes característiques segurament va ser que el seu marit doncs va marxar. Com sabem, en aquells moments, ja ho sabem, que l'Iran no era com és ara, no? Sinó que estava governat pel xa de Pèrsia, que era una espècie de monarquia que ostentaven el poder des de feia 2.500 anys, o sigui, era una cosa molt, molt antiga, però que justament l'any 1979 va començar la revolució islàmica. Llavors, ella en aquest moment deixa Teheran i se'n va estrasllada a viure a París amb la seva filla Mitra. Allà a París ella va continuar treballant. De fet, Behzad Sadr, ja a l'Iran, era considerada com la primera dona artista contemporània considerada al mateix nivell que els seus col·legues masculins. O sigui, que ja, encara que era l'Iran, no? Com que era un Iran més europeu en aquell moment, no? Se la considerava ja com una artista al mateix nivell que els homes, no? I avui en dia la seva obra ha estat exposada a New York, a Itàlia i a França. I és coneguda sobretot pels seus efectes cinètics. Ella pintava a terra amb unes superfícies enormes, molt grans, sí, amb unes espàtules, creant moviment i ritmes visuals que fusionava les formes naturals més exuberants amb altres formes fredes i incisives, no? Que això donava uns resultats audaços i enjornants. Clar, aquesta pintura va agradar sempre molt. Però, clar, el temps anava passant i durant la dècada dels 80, per exemple, quan ella ja no es veia capaç de pintar d'aquesta manera, quadres tan grans tampoc, doncs va passar-se a un format més petit. També a la fotografia i anava creant collage i fotomuntatges. I bé, doncs li van fer també un documental l'any 2006 ja, titulat Behzad Sadr, Time Suspended, o sigui, temps aturat, suposo, dirigit per Mitra Farahani, una altra Mitra que no és la seva filla. Aquest documental inclou escenes amb l'artista treballant, a més d'uns extensos ventalls d'entrevistes entremig, no? O sigui, entrevistes i ella treballant, no? O sigui, és un documental que sembla que és molt interessant. Bé, personalment, ella havia estat diagnosticada d'un càncer de pulmó a finals de la dècada dels 90. Però ella va continuar treballant i també escrivint i, de fet, no va ser fins al 10 d'agost de 2009 quan, amb 85 anys, ella va morir no d'aquest càncer, sinó d'un atac al cor mentre nedava al mar de l'illa de Còrsega. O sigui, li va agafar un atac de cor, no? A ella li agradava molt el mar i havia escrit anys abans aquestes paraules. M'agrada més el mar que la terra. A la terra, un acaba per avorrir-se. Al mar, un està immers com si estigués immers a la joia, a la bellesa, a l'alegria, al deliri i al treball. La terra té muntanyes, turons i esquerdes, mentre que el mar no té fi i porta els ulls cap a l'infinit. Són paraules molt maques.
Que boniques, sí.
Sí, demostrant que a ella doncs, li agradava moltíssim el mar, no?
Molt bé.
Bé, doncs amb aquestes paraules d'aquesta pintora tan interessant, iraní, persa, com li vulguem dir, acabem, com ja hem dit abans, un cicle de programes radiofònics que va començar el mes de març de 2022, oi?
Molt bé.
Sí, durant aquest temps hem estat parlant quinzenalment de les vides i obres d'unes quantes dones artistes, que malgrat la seva importància en el món de l'art, van ser injustament oblidades pels historiadors.
Com solia passar, no, Isabel?
Sí.
Ho hem comentat mil vegades,
sí.
Però mil més que s'ha de comentar, perquè són dones que evidentment tenien talent.
I tot.
Que ni més ni menys que els homes, de la mateixa forma.
De la mateixa, és que no calia fer la distinció.
I llavors, doncs, malauradament, s'han vist tan renegades a un segon o tercer pla, no?
Sí,
o amagades, no?
Amagades, totalment.
Sí. Molt injust.
Hem vist algunes d'elles que havien tingut moltíssima fama i que després ningú se n'en recorda d'elles, no?
Sí.
I hem vist com els treballs d'elles se'ls portaven alguns homes, li posaven el nom per vendre'ls amb més diners, com va passar amb Sofonis Vanguissola, no?
Sí.
Tan antiga, de 1500, entre 1532 i 1625 que va viure i que els seus treballs li van col·locar molts d'ells a Alonso Sánchez Coello o fins i tot al Greco, o de la Lluïsa Vidal, ja que era del modernisme i que li van posar alguns dels seus treballs amb el nom de Ramon Casa. Li van borrar la seva signatura i van posar Ramon Casas. També hem vist com algunes han tingut que escriure amb el nom d'un home. Han tingut que treballar amb el nom d'un home, com Maria de la O, no sé si us en recordeu, de Maria Lejárraga, no? Que va estar tota la seva vida escrivint amb el nom del seu marit, que era Gregorio Martínez Sierra. Bueno, els impediments aquests que tenien de la família, com la Nanner Mozart, que als 17 anys ja va tenir que deixar de fer música, o com l'Alma Mahler, pel seu marit, una pel pare i l'altra pel marit, no? Però van haver de deixar de fer música. O si no, quantes vegades les tancaven també a les institucions aquestes sanitàries,
sí,
del CAP, no? Com si estiguessin boges, com la Camille Claudel, que va passar 30 anys a la seva vida, els seus 30 últims anys els va passar amb aquesta situació, encara que ella no estava boja, ja, i els metges aconsellaven ja de treure-la d'allà, que allò havia sigut un moment dolent a la seva vida, com pot tenir qualsevol altra malaltia una persona. Bé, doncs, coses aquestes que són, com tu dius, increïbles.
Sí, sí.
Hem anat veient aquí i bueno, esperem. Avui en dia veiem que les dones ja tenim més poder.
Sí, però encara queda molt a fer.
Tenim més autonomia, però queda molt a fer, com tu dius, sí.
Encara queda molt a fer.
Encara queda.
Doncs, Isabel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquest temps. I ja saps que això és casa teva, així que quan vulguis aquí estarem.
Molt bé, maca. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquestes històries.
Que passis bon estiu.
Igualment.